Benvinguts al Món Obert d'Estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix l'exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Aquest estiu convertirem una vegada més la plataforma comunicativa que ens cedeix Ràdio L'Hospitalet en un avió radiofònic d'ús comunitari. Amb els principis del comerç just hi ha un ritme més lent, però a la vegada més espontani. Aprendrem, menjarem, ballarem i somiarem al compàs dels pobles de la terra que ens acullen. Moviments socials, cooperatives i famílies camperoles que ens ensenyaran a com poder viure millor amb menys. És d'aquesta manera, amb un somriure als llavis i amb els cinc sentits ben desperts, que et convidem a prendre el vol en el món obert d'estiu. En el primer programa hem conegut el poble saharaui de la mà dels joves de l'Institut Ramon Berenguer IV de Santa Coloma de Gramenet, el primer centre educatiu que entén el viatge com una eina de transformació social. I en el segon programa vam conèixer Guatemala, Amsetem Catalunya i el CUC, el Comitè d'Unitat Campesina, un moviment guatemalenc que lluita per arrencar d'arrel la injustícia i el sistema opressor a través de l'organització, la formació política i la mobilització de les bases camperoles i indígenes. Amb ells hem après un lema: cabeza clara, corazón solidario y puño combativo. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos, no t'ho pensis dues vegades i entra a la nostra pàgina web, www.coneixmunt.org. Reserva't una hora a la setmana dels mesos de juliol, agost i la primera quinzena de setembre al 96.3 de la FM de Ràdio L'Hospitalet per descobrir els pobles de la Terra. Els dissabtes a les 10 del matí comptem amb tu per emprendre el vol al món obert d'estiu i gaudir de l'experiència amb la companyia de Natàlia Rivero a la producció, a Mirene Desumvila, la nostra viatgera musical i literària, i amb la companyia de qui us parla, Damià Caro. Som l'equip de Com Soc, Comunicació Social, amb José Manuel Abadías al control tècnic i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Iniciem el viatge d'avui, un viatge que pot sintonitzar al 96.3 de la FM, per internet a www.radiol-h.cat i per la TET. I fem la tercera parada d'aquest estiu al continent americà. Parem a Mèxic, un país que va acollir milers d'exiliats republicans durant els anys 30 i 40 del segle XX i que va revolucionar el món als anys 90 del mateix segle amb l'aparició pública de la lluita dels indígenes de Chiapas, organitzats en l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional per democràcia, justícia i llibertat. Avui, 17 de juliol, coneixerem Mèxic de la mà d'Avalot, joves de l'UGT de Catalunya. En Daniel García, com a secretari de l'organització, presentarà Avalot i després amb l'Oriol Casabella, participant en les Estats Solidaris a Chiapas, viatjarem a l'Amèrica Central. I acabarem el programa, com sempre ho fem, amb un viatge literari, amb un conte narrat per Irene Desumvila. Doncs bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Bé? Presentarem Avalot, farem una radiografia, però ja per començar a fer aquest viatge a Mèxic que farem amb tu, a Chiapas, com presentaries, com explicaries en un parell de frases, després ho farem amb més temps, la teva experiència a Mèxic, a Chiapas, en aquest cas?
Home, va ser una experiència molt, molt única, molt especial, perquè les coses que es vivien allà a Mèxic, aquí a Catalunya, no són les mateixes i tal, la vivència, com treballen, com s'organitzen i tot això. I això doncs, m'ha impactat bastant.
Molt bé, després ho explicarem a molt més temps i és el moment de saludar Natàlia Rivero, la responsable de la nostra producció i de les radiografies dels països. Bon dia, Natàlia.
Bon dia, Damià.
Som-hi amb aquesta radiografia.
Comencem.
Estat.
El seu nom oficial és Estats Units Mexicans, ja que està constituït com una federació d'estats.
President actual.
Felipe Calderón.
Capital.
La ciutat de Mèxic, amb una població de 8,7 milions d'habitants.
Llengua oficial.
Mèxic és el país castellanoparlant més gran del món. Una minoria de la població parla alguna de les llengües indígenes, com per exemple el maia yucatec i el nàhuatl. El maia yucatec es parla a la península mexicana de Yucatán, a Belize i a Guatemala.
Situació geogràfica.
Mèxic limita al nord amb els Estats Units, al sud-est amb Guatemala i Belize, a l'oest amb l'oceà Pacífic i a l'est amb el Golf de Mèxic i el Mar Carib.
Superfície.
1.970.000 quilòmetres quadrats. És el 14è país més gran del món i el 5è més gran d'Amèrica. La seva àrea equival a la d'Indonèsia.
Clima.
Desèrtic al nord, muntanyós al centre i tropical al sud.
Població.
103 milions d'habitants. És el país castellanoparlant més poblat del món. La majoria de la població viu a l'altiplà mexicà.
Religió.
La religió predominant és la catòlica.
Economia.
La moneda és el peso. Mèxic compta amb una economia de lliure mercat orientada a les exportacions, en la seva gran majoria a Estats Units. És l'únic país llatinoamericà membre de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
De la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores.
Avalot, joves de la UGT de Catalunya, l'entitat protagonista d'avui, ens facilitarà conèixer la comunitat de Chiapas, a Mèxic. Parlem amb Daniel García, com a secretari de l'organització. El tenim al telèfon. Bon dia, Daniel.
Hola, bon dia.
Comencem, doncs, presentant una mica la vostra organització, Avalot, joves de la UGT de Catalunya. Quin és el vostre origen? I quins són els objectius principals que seguiu?
Bueno, doncs el nostre origen, doncs, és ja tenim... Avalot va néixer l'any 97, aproximadament, ja fa més de 10 anys, i, bueno, som els joves de la UGT de Catalunya perquè en aquell moment es va pensar que el sindicat, doncs, els joves necessitaven un lloc on poder participar, també. Sí que és veritat que les diferents federacions, doncs, els joves participaven, però es va creure convenient, doncs, crear un grup anexa, sí, doncs, que sota les sigles d'Avalot, doncs, pogués participar i ser una mica més independent del que és l'estructura de la Unió General de Treballadors de la UGT en aquest moment.
Vosaltres, de què parles d'estructura? Quins àmbits de treball teniu? Com us organitzeu?
Bueno, nosaltres tenim una coordinadora nacional, que és escollida cada 2 anys, i dins de que és l'òrgan de màxim decisió de l'entitat, que està formada per unes 21 persones, aproximadament. I després, doncs, tenim la permanent nacional, que són 7 àrees de treball i que ens reunim cada 2 setmanes per portar més al dia a dia de l'entitat. I aquí, doncs, una de les àrees més importants que tenim, doncs, és la de cooperació internacional, sí, que és on sorgeixen els viatges per, bueno, per fer unes vacances solidàries o unes vacances diferents.
Dintre de la cooperació internacional, quins altres temes toqueu?
Bueno, doncs, tenim viatgem a diferents països, cadascun tenen unes realitats diferents i unes coses diferents, com per exemple, doncs, anem a Amèrica del Sud, com és el cas de Mèxic, o Guatemala, o Nicaragua, o el Perú. Després també tenim els camps de, bueno, camp cooperació internacional al Marroc, on ajudem on tenim un projecte, que és la Forma Grep, juntament amb la Fundació Coma Posada, que són sindicalistes solidaris, i on també, doncs, ajudem a les dones, doncs, a l'alfabetització de les dones, i, doncs, també a ensenyar una mica, doncs, com ens organitzem perquè ells també es puguin organitzar. I després, d'altra banda, també, doncs, tenim el campament a Alemanya, tenim molta relació amb la TGV d'Alemanya, també ens conviden a un campament, que aquest any no s'ha fet per motius econòmics, que és un campament, doncs, que ja veiem altres realitats d'altres d'altres persones d'Europa que també es dediquen al sindicalisme, com és gent d'Itàlia, gent de Romania, gent de França, i que també tenen una cosa així molt xula, doncs, que també tenen un campament enfocat per persones gais, perquè ells creuen que hi ha molts països on encara la llibertat sexual no es pot viure en llibertat, i és en aquell espai on realment ensenyen conductes de tallers de sexualitat o com afrontar això perquè no sigui un problema i es pugui viure en llibertat i en total normalitat, entre altres.
Has esmentat diversos països on proposeu estades. Si ho dic bé, Marroc, Alemanya, Guatemala, Perú i aquesta de Mèxic, que avui presentem i que abans comentàvem amb l'Oriol, que en l'actualitat està aturada per aquest conflicte armat, no podríem dir?
Sí.
Que viu Mèxic, en aquest cas la regió de Chiapas. Com enfoqueu vosaltres aquests tipus de viatges? Com enteneu el viatge? Com enteneu aquestes vacances solidàries? Què enteneu vosaltres?
Bueno, entenem. Sí, aquests viatges, primer de tot hem d'estar segurs de que aquest país és un país que no passa res a les persones que nosaltres enviem cap allà. Que, clar, és un enviament voluntari i que realment la gent vol fer unes vacances diferents. Unes vacances que ajuden a la gent d'allà, per exemple, si no recordo malament, perquè això s'ha fet en diferents edicions, la gent que hi va ajuda a fer una escola, un hospital, unes dutxes, coses que aquí semblen molt fàcils, que tenim molt a l'abast, però que allà, en aquelles condicions, no les tenen tan fàcil. I després, per exemple, viure en llibertat, allà, moviment zapatista, clar, nosaltres, allà és molt difícil accedir-hi. Nosaltres, a través de Garriga Solidària, que és el nostre partner, clar, ells, diguem-ne, ens faciliten que nosaltres puguem arribar allà. I és unes vacances diferents, on tu vas allà, aprendre que gent amb molt poc et pot donar molt, i que viuen, i que poden ser molt més feliços que aquí, que tenim de tot, ells amb menys, realment, a vegades són molt més feliços que nosaltres, no?
A Avalot, amb la col·laboració de la Garriga Societat Civil, proposa un viatge a la regió mexicana per a copsar des de dins les característiques del poble indígena zapatista. Els viatgers són acollits a la comunitat Roberto Barrios, a la selva Lacandona, on poden conèixer durant el mes d'agost l'alçament zapatista de 1994. La proposta de Chiapas permet conèixer la realitat, les reivindicacions de la identitat indígena i el seu desenvolupament comunitari. Garriga, Societat Civil, ara ho estem dient amb el Daniel, Garriga Solidària és una associació cultural independent i sense ànim de lucre creada l'any 1999 per un grup de persones de diferents àmbits que ja estan treballant en el suport de processos de desenvolupament local i comunitari a Chiapas. Aquesta estada a Mèxic la proposeu, com dèiem, amb aquesta contrapart local catalana Garriga Solidària, no?
Sí.
És una bona associació aquesta. Comentem una mica els períodes de formació, els mesos pròpiament quan es realitzen aquestes estades.
Els mesos quan es realitzen aquestes estades van molt enfocats a les vacances que tenim aquí a Catalunya, no? Normalment solen ser els mesos de juliol o agost. Moltes vegades són estudiants o gent que, normalment és gent jove, que està treballant i, quan ell té normalment es fan grups en la disponibilitat de diverses persones. Quan s'agafa un grup ja de 4 o 5 persones, ja es fa un petit curs per preparar què es veurà allà, què podem fer, què hem de portar, si ens hem de vacunar o no. Clar, depenent del lloc, has de fer unes coses o unes altres. I aquests cursos, quan vas a Mèxic, per exemple, sí que l'imparteix la Garriga Societat Civil, però quan, per exemple, vas a Guatemala, al Marroc o altres països on el projecte el tira més endavant, que és els sindicalistes solidaris, que és la Fundació Comà Posada, que és una fundació independent que també, per part de l'UGT, també s'organitzen aquests cursos per anar preparat, no? Perquè, clar, sí que és veritat que anem de vacances, però també són unes vacances diferents i per donar-li un valor afegit a que aquell viatge sigui ric, no? Que tu puguis ir allà i puguis ajudar, estar en contacte amb la gent d'allà i, això ho trobem que és molt important perquè la gent surt molt més contenta d'aquests viatges.
Des del Món Obert d'Estiu ja portem 5 anys en les zones de Ràdio L'Hospitalet, el 96.3 de la FM, i per aquí hem passat moltes organitzacions que entenen el viatge com una eina de transformació social. I amb totes estem d'acord que són experiències que realment transformen i que aquesta transformació no pot quedar-se només en un viatge d'un mes, sinó que també és important, quan tornes aquí, fer aquesta difusió, no? Aquesta sensibilització al teu propi entorn.
Sí, bueno, d'alguna manera, doncs, també de boca a boca, no?, que una persona dona... Bueno, tenim gent que ha repetit, no?, gent que primer va anar a Chiapas, després ha anat al Marroc, o, per exemple, gent que va anar a Alemanya, després ha anat a Chiapas, o a algun altre campament, perquè la gent, bueno, també és molt important, doncs, fer aquell grupet, que després, doncs, també venen cap aquí, es troben, van algun cop a sopar, vull dir, han fet un grupet maco, i realment s'han fet amics en aquell viatge. I sí, després, doncs, també, doncs, normalment sempre, doncs, fem una petita memòria del viatge, què hem fet, què podem millorar, i per tenir-ho en compte per altres edicions.
Quantes persones viatgen normalment? Quants, els grups s'han format per quants membres?
Doncs això depèn de cada any i, sí, de, i bueno, de la situació socioeconòmica, perquè fa uns anys, doncs, sí que és veritat, doncs, que els grups eren més nombrosos, per exemple, a Chiapas, doncs, anaven entre 5 i 10 persones, les diferents vegades que s'ha fet, i, per exemple, l'any passat van anar a Nicaragua i només van anar dos. I, clar, tot això també, doncs, de les persones, de l'empenta que tinguin, i això, bàsicament. Però, bueno, un grupet maco pot ser entre 5 i 10 persones, pot estar molt bé. Per exemple, digues.
No, nosaltres sabem que els oients que ens escolten sempre són molt animats, i segur que es volen apuntar a les propostes de Avalot Joves de la UGT de Catalunya. Els informem una mica de quan s'obren les inscripcions, quan ells haurien d'estar atents per participar.
Bueno, això nosaltres intentem sempre tenir-ho llest després de Setmana Santa, que és quan normalment la gent es comença a preparar les vacances d'estiu.
Sí.
I es poden posar en contacte amb l'Avalot, que en la pàgina web de l'Avalot, que és www.avalot.cat, i allà sempre surten les vacances solidàries. Sinó també un altre mitjà de difusió, a part de la plana web, doncs són les revistes que nosaltres enviem als afiliats, i si no, doncs a les mateixes empreses, que és el nostre hàbitat natural, doncs també... sempre normalment, doncs, posem díptics i tengem cartells, doncs, per fomentar que la gent, doncs, viatgi amb nosaltres, no? Nosaltres fomentem aquests viatges, doncs, d'una manera altruista totalment, d'una manera de conèixer món, de poder ajudar, fer cooperació internacional i, bueno, i fer un grupet maco que després, doncs, la gent, doncs, es trobi i hagi fet pinya i hagi fet amistat entre ells.
Doncs ja ho ha dit el Daniel, més informació sobre Avalot Joves de la UGT de Catalunya a la seva pàgina web www.avalot.cat. Moltes gràcies, Daniel García, secretari de l'organització d'Avalot, per atendre la nostra trucada i per compartir el que sou i el que feu a aquestes ones del 96.3 de Ràdio L'Hospitalet.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera, que vagi bé.
Gràcies, adéu.
Ara saludem a la Irene. Bon dia, Irene.
Hola, bon dia, Damià.
Doncs què, hem escoltat música de Mèxic, animada.
Hem fet un tastet i ara profunditzem una miqueta. Dir-te que, bueno, com moltes altres músiques, però la música de Mèxic, doncs, és resultat de diverses influències. I de la música prehispànica no hi ha massa informació, però, bueno, és innegable que el que sí que tots coneixem, doncs, és el conjunt mariachi, no? I això n'hem de parlar obligatòriament. Ja saps, doncs, que s'associa a les grans figures de la cançó mexicana, de la ranxera, i va créixer sobretot entre els anys 1940, dels 40 als 70. És originari de l'estat de Jalisco i originalment era un conjunt folclòric indígena que interpretava sones de mariachi, però es va anar transformant amb el pas del temps i va anar tocant altres estils com les canciones bravías, els boleros, els corridos... I, doncs, hi ha grans noms de la cançó ranxera, com, doncs, Jorge Negrete, Chabela Vargas, que molta gent coneix, però nosaltres ens quedem amb la Lucha Reyes, que va ser una de les primeres figures que va començar a enregistrar aquests èxits mariachis. Per tant, doncs, ara escoltarem una cançó antiga, un enregistrament antic, que es diu Canción Mexicana, i tal com diu el nom, doncs, és un homenatge a la cançó de Mèxic.
Lucha Reyes.
Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana, hoy a rendir homenaje a la canción mexicana, hoy a rendir homenaje a la canción más galana, la canción más primorosa, la canción mexicana. Pa' hacer pesos de a montones no hay como el americano, No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías. Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías. Que causan mucha alegría, que emociona el cuerpo mío, que los sones sabajeños de un mariachi tapatío.
Per entendre la rebel·lió zapatista, la situació dels indígenes a Chiapas i l'aixecament armat del 1994 de l'Ejército Zapatista de Liberació Nacional, cal recordar als inicis del segle XX, quan triomfa la revolució mexicana de Pancho Villa i Emiliano Zapata. Un dels trets principals de la revolució van ser les reformes agràries que va promoure, fent que els antics peons, indígenes i mestissos que treballaven en règim d'esclavatge sortissin de les finques dels terratinents i adquirissin les seves pròpies terres. El problema fou que l'estat de Chiapas, incorporat a finals del segle XIX a Mèxic, no va arribar la revolució. Una revolució que ha arribat uns anys més tard, a finals del segle XX. Continuem el viatge radiofònic a Mèxic amb Oriol Casabella participant en les estades solidàries a Chiapas proposades per Avalot. Bon dia de nou, Oriol.
Hola, bon dia.
Hem escoltat el Daniel, suposo que el coneixes, no?
Sí, home, i tant.
Que ha presentat una mica l'organització. Tu ens presentaràs, compartiràs amb nosaltres el que està la teva estada, el teu coneixement d'una realitat bastant diferent, la de Chiapas. Comencem una mica encara a terres catalanes, per dir-ho així, en aquesta fase potser de formació o de preparar les motxilles. Què és el que vols compartir d'això?
A veure, nosaltres amb la Garriga Societat Civil vam fer un curs de, en principi, dos dies per conèixer una miqueta, no? Perquè en principi, el que ha comentat el Daniel, són gent que vol participar en aquestes vacances solidàries, que és per veure una miqueta les coses diferents, no? Altra realitat. Llavors, són gent que no ens coneixen de res. Llavors, clar, anar amb èxit, que està fora, bastant lluny, ens hem de conèixer una miqueta, no? I clar, vam estar un cap de setmana allà, a la Garriga, en una casa que tenen allà, i vam fer, activitats de coneixença, no? I una miqueta el tema de les vacunes que teníem que portar, on teníem que anar-hi, i tot això. I després ens van començar una miqueta a comentar el tema de les normatives mínimes que n'hi ha per entrar dintre la comunitat Chiapa, no? Perquè, a veure, no, com hem comentat, no? Chiapas no és el mateix que Catalunya, ni... Clar. Llavors, allà una de les coses més bàsiques que n'hi ha de convivència és el tema de no l'alcohol. Està prohibit dintre la comunitat Chiapa, el tema de violència de gènere i tal, perquè hem tingut moltes mogudes amb aquest tema d'homes que agafaven bastant la turca i al final tenien problemes i abans ho van prohibir, lògicament. El tema també de les relacions sexuals entre gent aborigen d'allà i gent espanyola, en principi també està bastant prohibit, no? Perquè no volen tindre aquest mal rotllo o males sensacions, no? Bueno, que es quedin emprenyats o que sigui, o que es quedin enamorats i després en vagin,
Aquestes relacions difícils de portar, no?
Clar, que en principi són complicades, sí. i que en principi el que ells volen és que tu vagis, coneixis, però no facis ningú mal a la comunitat, no? Que no facis ningú impacte, no?
Clar, una vez imprescindible per viatjar a qualsevol lloc que desconeixes, no? Que sempre hi hagi, en aquest cas, una entitat com és Garriga Solidària que expliqui una mica els viatgers, les persones, els autòctons, els catalans, els que sigui, doncs, què es trobaran allà i quines són una mica les seves pautes socials, no?
Sí.
Estem preparant les motxilles ja?
Sí, sí.
Sí? Tenim tot preparat. Sempre diem aquí nosaltres que és una motxilla lleugera, però sembla que ve carregada de coses, d'experiències i coses per explicar. Sortim, suposo, d'on sortim?
Vam sortir de Barcelona.
Sí.
Vam fer escala a Holanda i d'Holanda vam anar directament a Mèxic.
És imprescindible passar per Holanda?
Sí, no. Més que res pel tema econòmic, perquè si no sortia molt car i tal. Sí. I llavors fèiem escala i anàvem a Mèxic DF. I d'allà ja començàvem a agafar un autocar de línia fins a Palenque, que això era una, bueno, durava 9 hores en l'autocar, i no un autocar com nosaltres podem conèixer aquí, rotllo sagalers, que tenen aire condicionat i... No, els assientos una miqueta cascats, l'aire condicionat...
Però ens quedem amb el Districte Federal, sí, amb la Ciutat de Mèxic.
Mèxic DF.
Què? Una ciutat molt gran, no?
Bueno, una ciutat
molt...
De les
més grans del món.
Correcte, una de les més grans, i a part, allà, com és tan gran... canvia el panorama, bueno, canvia molt, no? I la zona rica de la zona pobra es veu, bueno, a llegües, no? Mm. I a part el tema policia, que va ser el que més va impactar a mi, no? Ja, que la policia vagi amb ranxeres apuntant-te amb els rifles a la gent directament al carrer, no? Això va impactar molt bollon, perquè aquí a Barcelona es veu, i allà és com algo normal, no? Jo deia, què fa aquest boig apuntant amb un rifle, que com si li vagi la pistola, doncs la podem tindre gorda, no?
Però no hi havia cap estat d'emergència...
No, la gent natural, caminar pel carrer com si fos normal, no? El més normal del món.
I això?
Bueno, això perquè allà a Mèxic també, com a tot arreu, és una ciutat molt gran i també hi ha molta delinqüència. Mm. Allà a Mèxic no pots anar allà a la Babalà, a part hi ha un tema d'horaris, que també allà a la Garriga ens van comentar, a partir de les 9 de la nit no es podia anar per allà lliurement per Mèxic, tenies que estar o a l'hotel on estaves o a l'hostal on fos i no moure't molt, no? Perquè ja, pues, bueno... les necessitats que hi ha, bueno, és complicat.
Sortim d'aquesta gran ciutat i marxem cap a...
Palenque.
Palenque. Què fem a Palenque?
Palenque és la capital de Chiapas.
Sí.
I allà, bueno, el que he comentat, vam agafar un autocar d'aquest de línia.
Sí.
Un autocar bastant bo, bastant, amb unes condicions bastant bones.
Sí.
I vam estar 9 hores fins a arribar a Palenque.
Un cop arribeu allà...
Allà a Palenque va vindre la gent de la comunitat...
Disculpe, no ho hem esmentat d'això. Quantes persones eren?
Érem 10 persones.
10 persones?
10 persones que eren gent de Barcelona,
sí.
Eren dos de Sevilla,
sí.
I un altre, no sé si era de... Bueno, de Navarra, també. Mm-hmm. Bueno, era una miqueta un popurrí. Hi havia gent que sí que ens coneixien del mateix sindicat,
no?
Hi havia gent, dos o tres, però la gran majoria era gent de fora, que en principi buscava fer unes vacances diferents, i van dir, hòstia, mira, hi ha aquesta oferta, anem a veure com va.
El regne a Palenque, quin rep?
Allà a Palenque va vindre gent de la comunitat, de Roberto Barrios, que és on estàvem allà dormint i tal, que en principi allà a Chiapas hi ha cinc comunitats que es diuen la comunitats de Caracol, que en principi són com petites comunitats que estan repartits per la selva i que estan allà, no?
Comunitat nosaltres... Caracol.
Sí, correcte, i nosaltres vam vindre a Roberto Barrios, i vam vindre a visitar-nos, tal, vam agafar una redila, perquè allà la manera, aquí li diem taxi, allà es diuen rediles i són, bueno, són furgonetilles,
sí.
Allà amb dos bancs a cada costat, i te carregues allà, i vas amb la ranxera, amb la musiqueta, i vas fent camí.
Musiqueta? Sí,
ranxera... sí, la mateixa que hem d'escoltar.
Sí?
Allò allà, tot arreu, eh?
Sí?
Allà on vagis, et posen la música, ranxeres, i tu, vinga... No, són molt de la broma allà a Mèxic, però nosaltres vam impactar molt, no?
I qui ho rep? Perquè hem dit, sí, persones d'aquesta comunitat, però aquestes persones,
bueno,
què són?
Aquestes persones allà, bueno, a Mèxic, bueno, les comunitats,
sí.
Es gestionen amb, diuen ells, la Junta de Bon Govern, vale? Que són com uns juntes que en principi es van renovant i que hi ha gent tan petits com grans, com gent que està allà, bueno, i són la gent que coordina o organitza la comunitat. Allà ens van vindre uns quants a buscar-nos i tal, ens van acollir molt bé, com en el viatge, tot, no? Una miqueta com estàvem, i vam començar a anar a Roberto Barrios.
Roberto Barrios. Un cop estem a Roberto Barrios, després d'aquest viatge, no?
Complicat,
no,
perquè...
No sé quantes hores d'avió, després... Bé, ens vam aturar un moment, o no? Ens vam aturar a la ciutat.
Sí.
A la ciutat Districte Federal.
Vam dormir una nit allà.
Vam dormir una nit, després de dormir una nit, ens desplacem fins a Palenque.
A Palenque.
I de Palenque ja aquesta comunitat, Roberto
Barrios. Llavors aquí ja vam anar, però bueno... A sort que van a faltar el camí, perquè abans per arribar a aquestes comunitats...
Camins de terra, no?
Són camins de terra i tardaves bastant. No, ara, bueno, van a faltar i tal, però tardaves, podies tardar perfectament, jo què sé, 6 hores per arribar allà, perquè és dintre de la selva.
Doncs com tu mateix ho has dit, en aquest trajecte vas escoltar música, no?
Correcte.
Doncs em sembla que toca escoltar una mica de música també, Irene.
Doncs seguim, i bueno, ara tocarem un altre estil. Ja saps que n'hi ha molts a Mèxic, i bueno, ara escoltarem el son, que és una música en què es barregen influències indígenes, espanyoles, africanes, tal i com comentava abans, no?
Molt bé.
Doncs de son també n'hi ha de molts tipus, sí. Com és el abajeño, guapango, jarana o jarocho, que és el que escoltarem ara, i que integra la marimba també, que si recordeu, doncs la vam parlar amb ella quan parlàvem de Guatemala.
Sí, sí.
I aviam si li sona això també amb l'Oriol, i escoltem el Fandango Jarocho.
Jarocherío está de bachillata.
Guayabera blanca, sombrero de paja, me tolgan en agua del altar de casa. Guayabera blanca, sombrero de paja, me tolgan en agua del altar de casa.
Hablar en voz alta con alegre acento, de pronto alguien salta con festivo cuento.
Con alguna copla que alguno se lance, tomarse una copa de vino de Nanche. Con alguna copla que alguno se lance, tomarse una copa de vino de Nanche.
La major part del territori mexicà és muntanyós. Dues cadenes de muntanyes s'estenen de nord a sud, anomenades Sierra Madre Oriental i Occidental. La Sierra Nevada travessa el centre del país d'oest a est, on es troben els punts més alts, com ara un nom molt fàcil de pronunciar, com és Popocatépetl, ja em disculparan els mexicans que m'escoltin, que té més de 5.000 metres d'altitud, i el pic, aquest, espero dir-lo millor, d'Orizaba. És que és el pic d'Orizaba, és el més alt del país. No sé si en aquest trajecte també vam pujar muntanyes, vam baixar-les, o era més...
Bueno, era? Més que muntanyes, vam anar pels llacs i les cascades que n'havien per la selva, no? Perquè vam estar amb la gent d'allà, que quan vam arribar allà a la comunitat, doncs vam fer intimar bastant amb gent, hi havia dos joves, uh-huh. I aquests dos joves ens van portar per un riuet, nedant i tal, trobant-nos unes cascades molt maques i uns salts que n'havien, i vam estar allà bastant, una tarda més allà...
Caram, per conèixer aquest entorn, no?
Aquest entorn natural, molt, molt guapo, molt maco.
Que estem acostumats aquí també a anar a la plaça Catalunya, de tant en tant, veure uns quants salts d'aigua...
Sí, el mateix.
Escoltant els ocellets allà tranquil·lament,
sí,
no?
Sí, sí, no, que no hi ha ningú i no et molesten, igual, eh?
Més o menys, semblant. Doncs en aquest entorn natural és on viuen les comunitats, no? Comunitats on viuen famílies senceres, homes, dones, avis, àvies, nens i nenes... I són comunitats del moviment zapatista, no? D'aquestes, sí, sí, comunitats indígenes, que per algú que ens estigui escoltant i no tingui ni idea del que és això, explica'ls-hi tu una mica, no?
Bueno, jo ho comento des del meu punt humil.
Que és, no? El que vas conèixer, no?
Que vaig conèixer allà, no? A veure, nosaltres quan vam arribar allà, una de les coses que ens vam... Bueno, per arribar allà, primer, tens que fer el curs de formació aquest i tens que anar amb una carta de la Garriga compulsant que pots anar-hi, perquè no tothom pot anar.
Clar.
No és allò, les Rambles de Barcelona, que passen i entren, no. Tens que anar amb una carta i tal, i quan arribes allà fas una reunió amb aquesta junta de bon govern, mm-hmm. I en principi pues, et pregunten per què has vingut aquí, que vols aprendre...
Un primer contacte, no?
Per saber una miqueta, mm-hmm. Bueno, qui estàs posant a casa teva, no?
Clar.
Perquè estàs posant una persona de fora que no coneixes. Mm-hmm. Llavors, una de les coses que sí que es fa allà, com és una comunitat, lògicament, pues es comparteix tot el que tu saps i el que ells saben. Llavors tu et pregunten què saps fer. Uh-huh. Val? Jo sóc electricista, llavors jo vaig dir que podíem fer alguna instal·lació elèctrica, perquè clar, una miqueta és la col·laboració que ells, no?
Clar.
I et dona l'hospitalitat de poder dormir allà i tal, i bueno, si tens menjar, i, a canvi pues, fas una miqueta l'intercanvi. No?
Contribuir una miqueta
i algunes propostes. Nosaltres vam fer unes propostes per participar allà, uh-huh. Perquè ells estaven construint allà, en aquell moment estaven fent un hospital. Un hospital per allà, per la gent de Roberto Barrios i tal, i vam anar també a participar una miqueta més i tal, a construir-ho, però bueno, que això era com un poco paletes d'aquí, no? Un
claro.
Poco complicado, y con el sol y todo, però però va ser molt guai, molt divertit. I després també ens van comentar ells que tenien una pista de bàsquet que la tenien una miqueta oblidada i que si podíem ajudar-los a arreglar-li, no? I van pintar les línies i tal, vam arreglar el panell per tirar la pilota i tal, mm-hmm. I estàvem supercontents. Això sí, són gent molt agraïda en qualsevol cosa, és el que, bueno, és el que deia el Dani, no? A vegades amb el poc que pots tindre, ets molt més feliç, no? I aquí tenim tantes coses que a vegades no disfrutem de les petites coses, no? Mm-hmm. De col·laborar, ajudar-nos entre nosaltres. I allà era una passada, eh? Era molt guapo, això.
Són comunitats una mica que lluiten per la seva pròpia dignitat, no? Per poder sí. també cultivar la seva pròpia terra, no? Per ser reconeguts com a poble.
Com a poble i tal. A veure,
i que es veuen perseguits pel propi exèrcit no? de l'estat mexicà. Mm-hmm. I per això també doncs, aquesta conversa prèvia per saber qui deixo entrar a casa, qui deixo dormir al meu
correcte,
llit, no?
Correcte. Allà, mira, allà hi ha un tema, no? El tema de les cascades que ens van anar a visitar. Uh-huh. El poble mexicà, o sigui, el govern mexicà va boig perquè jo sigui un espai turístic, perquè són unes cascades molt maques, perquè és un espai molt maco, i allà hi ha un tema de conflicte entre la gent de la comunitat i la gent del poble, que està al costat. Uh-huh. Perquè, a veure, el mateix govern ja fa desigualtats entre ells, enfrenten el poble amb la comunitat.
Enfronten una mica la ciutat, no? Amb les comunitats.
Amb les comunitats, però donant, bueno, pues, venent a la gent, no? Jo què sé, pues mira, si estàs amb mi, amb el govern de Mèxic, pues, uh-huh. a canvi de, no? Pues de no, si ve algun gringo, perquè nosaltres els guiris allà uh-huh. són gringos, i allà estem bastant perseguits. Una de les coses que ens va comentar la Garriga és que nosaltres no podíem passar pel poble sols perquè podíem tindre alguna trifurca. Encara així, una vegada ens vam atrevir del rotllo, a veure què volen fer aquí, no poden fer res, no? I un nen petit ens va tirar una pilota de bàsquet al cap d'una companya i el rotllo, hòstia, un nen, i gringo, 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 i clar, això impressiona bastant.
És una mica una compra de consciència, de manipulació, sobretot informativa, suposo, no? D'aquestes poblacions que viuen a la ciutat i no coneixen una comunitat segurament que tenen a la vora i seria tan senzill com poder conversar de forma tranquil·la, no?
Sí,
a vegades
sí.
dius, home, si són pares, mares, nens i nenes, són iguals entre
sí,
tots, no?
Sí, sí, sí.
Quina absurditat de conflicte ha d'haver aquí si no és algú un més superior que té interessos, com tu deies...
Com el govern.
En l'explotació d'aquests recursos naturals...
Turístics, totalment. I llavors, clar, aquí tenen el conflicte que... En principi, nosaltres vam anar com a favor que ens van fer la comunitat, perquè no volia que ningú gringo com nosaltres anés a aquestes cascades, perquè van arribar al pacte de, bueno, no voleu que sigui turístic. Mm. Llavors no va ningú, solament la gent, tot torna del lloc, gent zapatista i tal, i van fer l'excepció amb nosaltres pel tema aquest, no?
Ells tenen, suposo, conreus, també, allà?
Bueno, tenen conreus, tenen també animals, bueno, sí. Allà, pues, una miqueta...
Què és el que heu menjat una mica?
Bueno, allà el menjar era una miqueta complicat, perquè primer no tenen foc. Uh-huh. Allà el foc tu tenies que fer a tu. Llavors, clar, aquí acostumats a agafar un misto i fotre-li foc a la cuina, allà per fer foc era una odissea, eh? Tenies, uh-huh. A part, clar, i s'ha de deixar una cuineta i tal, que sí. és un foc, que el foc eren quatre pedres, uh-huh. una parrillica, i ja està, i tu tens que agafar els palets i buscar-te el foc amb el matxero encenent-ho i tot. Espavilar-te, que era supercomplicat per fer una sopa o per fer...
Ja, per nosaltres que estem superacostumats a encendre-ho així un pim-pam,
pim-pam-pum i fora, no? I va ser bastant
home,
complicat.
Ells segurament ho faran pim-pam també.
Pim-pam, però ja t'ho explicaré com.
No? Ells
perquè
ho faran.
Quan vaig enterar vaig dir, sí. m'acatxi la mare, em podies dir abans. Perquè jo pensava que agafaven dos pals ahí, a lo indio i tal, sí. i realment no és així. Mm. Agafen una bossa de basura, una bossa de plàstic.
Realment.
Correcte. Clar, li foten sí, foc al plàstic que ens queda allà impregnat sí. i es crema i es manté.
Clar.
Que això de tòxic té segur moltíssim de tòxic, sí, sí. però pràctic és superpràctic, perquè m'ho deia, es reien. Moltes vegades quan sí. venien els companys, els zapatistes i tal, es reien i nosaltres estan reient, no? Reien i tal. I una vegada, l'últim dia, un dels últims dies va dir, porta vine que t'explicaré. I van fotre a la bossa i ho van deixar. I van dir, ah, molt bé. Portava aquí quatre dies menjant tonyina i pan bimbo i podíem fer-ho d'aquesta manera, no?
Suposo que en aquestes comunitats hi ha moments per xerrar, no, de trobada, i que segurament ens haurien explicar mil i una històries.
Sí, això també és un altre tema, no? El tema Mèxic, el tema ahorita. Mm. Ahorita és un tiempo que no tiene. O sea, pot ser un dia, pot ser una setmana, i clar, nosaltres vam anar a la Junta de Bon Govern i vam comentar que si podien fer-nos 4-5 cèntims de com s'organitzaven, per què, com anava tot, no? Mm-hmm. I van tardar perfectament 4 dies a reunir-nos amb nosaltres i ens van comentar una miqueta pues, tot, no? Allà com pues, treballant tot en comunitat... I a veure, en principi, tant nens com gent, com mares, pares, ha vist tothom treballar per la comunitat, al seu nivell, I això impressiona bastant, no? Perquè a vegades a casa mateix, a casa, si no és la mà, és la mare o el pare, el nen no fa res, el nen està a la panxa contenta al sofà, i allà els nens, és que ells veuen la necessitat de participar i ajudar a la medida que poden, no?
Tothom contribueix d'alguna forma a aquest
tothom,
bé comunitari,
tothom,
no?
Tothom. Tothom és per la comunitat. El concepte és treballo per la comunitat, que també és per mi, no? Llavors ho faig tot.
La música és per la Irene, però també és per tots nosaltres.
Sí, i ara us seguim aquest recorregut dels estils de la música de Mèxic i ara ens posem una miqueta més lents. Escoltarem un bolero i, bueno, el bolero, dir-te que va del Carib a Mèxic des del Yucatán i va ser, doncs, durant les dècades dels 40, 50 i 60 que es va fer més famós i que, doncs, que tothom l'escoltava. Que també ara ha tornat, no?, aquesta, una miqueta, aquesta passió pel bolero. Mira, ara escoltarem de José Alfredo Jiménez un tema que es diu La media vuelta.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, ya soy tu dueño.
Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te ves en otros labios para que me compares hoy como siempre.
Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie,
entonces yo daré la media vuelta.
Doncs ja estem acabant en el nostre viatge a Mèxic, a aquestes comunitats de Chiapas que ara estàvem comentant amb l'Oriol Casabella, participant en aquestes estades solidàries que proposa l'organització Avalot Joves de l'UGT de Catalunya. Vols compartir una cosa que t'hagi cridat l'atenció especialment i que no hagis dit?
Sí, bueno, el tema de la necessitat o la importància, no, de nosaltres anar-hi a la comunitat, a part que és molt gran, no, perquè ens omple molt i jo realment... Nosaltres hem mantingut relació amb ells, perquè el tema d'internet, bueno, el tema de correus, estem en contactes amb la gent de Chiapas.
Clar.
Però el tema molt important que nosaltres... És important que anem nosaltres com a visitants, és el tema de la protecció que donem a la comunitat, no? Pel tema aquest de... El govern mexicà no pot entrar o no pot agredir tant a la comunitat, perquè, clar, com està gent internacional, estàs fent un conflicte internacional. Llavors ja aquí ja s'ho miren d'una altra manera. Per això també intenten el poble posar-lo en compte nostre, tanto gringo, perquè tinguem por de no anar-hi, llavors aquesta cobertura que li estem donant a la comunitat Chiapas ho perdin.
Els internacionals d'alguna forma, doncs, servim com a escuts humans.
Correcte, com a escuts humans. I això, pues, a ells ho agraeixen molt i per això sempre hi ha gent a les comunitats de tot arreu i venen i van i coneixen, no?
Ja estem acabant el viatge. Comenta una mica quin és el fruit, quin és la llavor que t'has endut una mica de Chiapas i que has plantat aquí a terres catalanes. Una mica què en treus d'aquesta experiència, no?
A veure, l'experiència... sobretot és el tema de la convivència, no? I el que he comentat bastant, no? En poques coses, lo felices que són, no? I aquí tenim masses coses que a vegades ni valorem ni realment les aprofitem com les tenim que aprofitar, perquè tenim tant que no ens dona temps a utilitzar-ho, no? I allà, pues, un concepte que m'agrada molt, aquest rotllo comunitat per tots i tal, no sé, no? I el tema humil. Són molt humils ells, són molt riallers, sempre estan rient-se de tot. Això m'ha encantat, el tema de... Sempre tenien una sonrisa a la cara, no? Poder a vegades no t'entenien el que estàs dient, però ells es reien perquè...
No t'entenien perquè les expressions que a vegades dèieu, al nivell de llenguatge, no? Suposo que aquest castellà de Mèxic no és el mateix del castellà d'aquí.
No.
Això hi ha diferències
importants. Bastant. Com ens expressàvem amb nosaltres. Llavors, clar, ells deien que nosaltres estàvem com atabalats, que parlàvem nerviosos, que ens han donat la moto, no? I ells, a part, bueno, parlàvem, podies tindre una conversa amb ells, podia durar mogollon, no? Foties una pregunta, al cap de rato et contestaven, tu fes una altra i... Tranquilo, ahorita te contesto, ¿no? Y bueno, era un choteo.
Però sempre amb un somriure als llavis.
Això sempre.
No? Que sempre és molt agraït veure un somriure. Sempre. Però és una cosa que s'enganxa, vulguis o no.
Sí,
no? Si veus algú somriure, tu...
Al final acabes
un somriure. També això és important, eh?
Molt.
Per la salut mental
sí, això
de tots
també,
nosaltres, que... somriure de tant en tant.
Aquestes coses són importants de fer-les sempre, eh?
Sí. I si no, feu la prova. Somrieu durant 3 minuts i comproveu que si us fa mal la boca és alguna cosa que no va bé en les vostres vides. Si us fa mal perquè somrieu 3 minuts seguits durant un dia, somrieu més. Un missatge que deixo aquí... Un dia... doncs això, Oriol Casavella participant a Estar Solidàries a Chiapas, a Mèxic, de la mà d'aquestes comunitats indígenes i de la mà també d'aquestes doncs, dues organitzacions, Avalot, Joves de la UGT de Catalunya i també aquesta Garriga Societat Civil. Moltes gràcies per haver compartit aquesta experiència.
Gràcies.
Oriol, i fins la propera.
Merci, gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Com sempre, és el moment de la secció dedicada als contes del món, al viatge literari del món obert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet. I és l'Irene de Zumbila qui, amb la seva veu i la seva curiositat literària, ens apropa un conte del país protagonista del programa. Ben retrobada, Irene.
Moltes gràcies, Damià. I en aquesta ocasió et porto una llegenda maia,
sí?
En aquest cas del Yucatán.
Del Yucatán.
Sí.
I com es titula aquesta llegenda?
Es titula Mujer mala, mujer buena.
Ah, som-hi, doncs, amb aquesta mujer buena mala.
Hace tantos años que ni siquiera se pueden contar, dos mujeres vivían en un pueblo maya de la península del Yucatán. A una de ellas todas la llamaban Exkeban, que quiere decir la pecadora. A la otra le decían Uzcolel, que significa mujer decente. La pecadora era muy hermosa, todos los hombres la amaban y ella los amaba a todos. Pero el pueblo la consideraba una mala mujer y los vecinos más ricos hablaban mal de ella, la criticaban y hasta pensaban en expulsarla de allí. La mujer decente también era linda, pero estaba muy orgullosa de su pureza. Jamás había tenido nada que ver con ningún hombre. Era recta y correcta y hacía todo lo que los demás esperaban de ella, excepto ayudarlos con amor. La pecadora Exkeban, en cambio, era tan generosa con los necesitados como con sus enamorados. Repartía con los pobres todos los regalos que recibía. Les daba comida y ropa. Hasta se ocupaba de los animales maltratados. Sucedió que los vecinos dejaron de ver a la mujer pecadora y se preguntaban dónde habría ido. Un día, un aroma extraño y delicioso empezó a esparcirse por las calles. Provenía de la casa de Exkeban. Un grupo de vecinos se atrevieron a entrar y encontraron muerta a la dulce pecadora. El exquisito aroma que todos habían percibido salía de su cuerpo. Hasta los animales rodearon su cama para acompañarla con su cariño. Fue enterrada ese mismo día. Un cortejo muy humilde acompañó la ceremonia. Los pobres, los necesitados, los enfermos. Y una semana más tarde nacieron sobre su tumba unas flores silvestres de aroma delicioso que aún existen hoy en día. La mujer decente Uzcolel estaba indignadísima. ¿Cómo podía ser que esa mujer recibiera tal premio? Y aseguró que cuando ella muriera, los dioses la premiarían todavía más, porque para eso ella había vivido una vida tan perfecta. Un tiempo después, la mujer decente murió, y apenas había exhalado el último suspiro cuando su cadáver empezó a oler de manera repugnante. Al día siguiente, los vecinos más importantes del pueblo cubrieron su tumba de flores para atenuar el mal olor. Pasado un tiempo, Uzcolel, la mujer decente, se convirtió en el zakam, un cactus espinoso que da, todavía hoy, una flor de aspecto hermoso y muy mal olor. Se cuenta que Uzcolel llegó al mundo de los muertos de muy mal humor, exigiendo una reparación por ese trato tan injusto. ¿Qué había que hacer? ¿Entregarse al amor? Ella quería otra oportunidad, y así fue. Así que lo que hace ahora, cada vez que le permiten volver a la tierra, es atraer a los hombres para perderles y matarlos. Sale de la flor maloliente del cactus zakam, entra al bosque y se sienta en las raíces de las ceibas. Cuando ve pasar a un hombre, lo atrae y lo seduce para después matarlo sin piedad. Se cuentan muchas historias en el Yucatán sobre los hombres perdidos por Chabat, que así se llama ahora. Y si viajan algún día a México, van a la península del Yucatán y se les ocurre pasear de noche cerca del bosque donde las ceibas sacan sus raíces, tengan mucho cuidado.
Avui hem viatjat a Mèxic amb Avalot Joves de l'UGT de Catalunya. Ha estat el tercer viatge del món obert d'estiu de l'any 2010. Com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Abans d'acabar, la Irene ens presenta la darrera cançó.
Doncs et porto una cançó molt especial. Ja saps que a Mèxic hi ha artistes doncs, coneguts internacionalment, com Maná, Julieta Venegas i tot això, però jo em quedo amb un clàssic. I així doncs, marxem cantant i sense plorar, que vol dir que marxem amb el Cielito Lindo.
Bona aventura.
Cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Tiene cielito.